I el sol facilitarà una recuperació de les temperatures, les màximes rondaran els 24 graus.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Raimon, treballaré el teu cos. Treballaré el teu cos com treballa la terra, el llaurador del meu poble, amb amor i força. I seràs tu el fruit, seré jo el fruit, serem junts el fruit, tu i jo, terra i força. I obrirem junts els camins que la vida ens tanca desesperançadament. Ens farem, serem junts, en l'únic camí nostre, font i mar, terra i arbre. L'únic camí cert, el camí de l'amor, el difícil camí de l'amor, on som junts, tu i jo. Raimon, treballaré el teu cos.
Treballaré el teu cos com treballa la terra, el llaurador del meu poble. Amor i força, i seràs tu el fruit, seré jo el fruit, serem junts el fruit, tu i jo, terra i força. Tu i jo, terra i força. Obrirem junts els camins que la vida ens tanca desesperançadament. Ens farem, serem junts. Ens farem, serem junts. En l'únic camí nostre, font i mar, camí cert, el camí de l'amor, el difícil camí d'amor, on som junts tu i jo. Treballaré el teu cos, treballaré el teu cos, treballaré.
Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Arrenquem nova temporada, la novena, amb tota la força. La FAO, l'Agència de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, lidera l'esforç internacional per acabar amb la fam al món. L'objectiu de la FAO és aconseguir la seguretat alimentària per a tothom i alhora garantir l'accés regular d'aliments suficients i de bona qualitat per garantir una vida sana i activa per a tota la humanitat. A més de 194 estats membres, la FAO treballa en més de 130 països. Segons la FAO, l'agricultura ha de ser sostenible i, a més, garantir les necessitats de les generacions presents i les futures, garantint la rendibilitat, la salut ambiental i l'equitat social i econòmica. L'alimentació i l'agricultura sostenibles contribueixen als quatre pilars de la seguretat alimentària: la disponibilitat, l'accés, la utilització i l'estabilitat, i també de les tres dimensions de la sostenibilitat: l'ambiental, la social i la econòmica. La finalitat és assolir la fam zero i els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS de l'Agenda 2030. La producció alimentària i agrícola del món s'enfronta a desafiaments sense precedents a causa del creixement de la demanda d'aliments d'una població mundial que no para de créixer, de l'augment de la fam i de la malnutrició, i dels efectes adversos de l'emergència climàtica, la sobreexplotació dels recursos naturals, la merma de la biodiversitat i la pèrdua i el malbaratament alimentaris. Si no es canvia, serà impossible arribar a un nivell de producció d'aliments suficient. La FAO fa una crida a accelerar la transició cap a una alimentació i una agricultura més sostenibles que garanteixin l'alimentació mundial i ofereixi oportunitats econòmiques i socials i protegeixi els ecosistemes del qual depèn l'agricultura. Els sistemes agrícoles i alimentaris són insostenibles si no beneficien aquells qui es guanyen la vida produint-los, si es basen en tecnologies o en enfocs antiquats, si l'accés de recursos i mercats és limitat i si no existeixen oportunitats de treball digne. En definitiva, l'agricultura ha de respondre al ràpid creixement de la població i a la necessitat de reduir la subnutrició, i tot això fent-ho sense danyar el medi ambient. Som-hi, que els cansats fan la feina.
La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
Avui al Som Terra parlarem amb el Domènec Vila, cap de la Unitat de Serveis Empresarials de la FACAC, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, sobre les comunitats energètiques rurals. A la Vaca Tecnològica parlarem amb l'Andreu Ibáñez, director i fundador de Lleida Drone, sobre l'agricultura de precisió. I del residu al recurs fem activisme individual i col·lectiu sobre gestió de residus amb l'ambientòleg Joan Ibars.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
L'urgència climàtica exigeix una actuació ràpida, que passa per una massiva introducció de les energies renovables. Però la transició energètica no es redueix només a la substitució de fonts d'energia fòssil per les d'origen renovable. És a dir, no és només un canvi de tecnologia de generació elèctrica. La transició energètica comporta un canvi tecnològic a tots els nivells de generació, distribució i utilització de l'energia. I encara més, un canvi de model energètic que atorgui una posició activa i predominant a l'usuari i que s'aposti per la generació de quilòmetre zero. Les comunitats energètiques ciutadanes són un actor nou que desperta un notable interès per la seva potencialitat d'esdevenir un vehicle per ampliar les bases i la participació en la transició energètica. A més, tenen un valor estratègic innegable des de diversos angles: democratització i empoderament, millora de les condicions econòmiques per al ciutadà usuari de l'energia i augment de la flexibilitat en el sistema elèctric. Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s'estan impulsant les comunitats energètiques rurals. Per la seva funció social i econòmica, la FACAC, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, juga un paper clau en l'impuls d'aquestes comunitats. En parlem amb el Domènec Vila, és cap de la Unitat de Serveis Empresarials de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Domènec Vila, responsable de la Unitat de Serveis Empresarials de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Molt benvingut de nou. Què tal? Com esteu? Com estàs?
Molt bé, força bé. La veritat és que aquí preparant amb plena activitat de la Fira de Sant Miquel i tot força bé.
Sí, molta activitat de la Fira de Sant Miquel. La federació també, evidentment, hi està al peu del canó. I suposo que amb una mica de ganes de mitja normalitat o quasi normalitat, o no sé com dir-ho, d'aquesta vida una mica postpandèmia que ja estem vivint.
D'aquesta nova normalitat, sí, sí. A veure si realment ens adaptem a aquesta nova normalitat i tirem endavant projectes, iniciatives i, en definitiva, per part nostra, les cooperatives i també el país.
Nosaltres avui li volíem preguntar sobre les comunitats energètiques locals, sobre què són, no?, i sobre quin és el paper que pot jugar en aquest cas la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Bueno, les comunitats energètiques locals, diguéssim que a grosso modo és una forma de promocionar l'autoconsum d'energia elèctrica, però sempre de forma agrupada d'un determinat nombre de punts de producció i consum. Ves el que està ara molt en moda l'autoconsum aquest per individual, pues la comunitat és de fer-ho de forma col·lectiva, amb unes certes limitacions tècniques i de distàncies, però en definitiva és aquesta la idea.
Domènec, fa uns mesos entrevistàvem el Santi Martínez de Kilòmetre Zero Energy i ens deia que, diguéssim, posant plaques solars en aquells punts òptims, perfectes per poder-se posar plaques solars a la demarcació de Lleida, el potencial és que Lleida podria convertir-se en la Texas, no?, de l'energia verda del segle XXI. Creieu que hi ha aquesta possibilitat?
Bueno, no m'atreviria a arribar a aquest extrem perquè, clar, Lleida pues, segurament té molta superfície agrària d'alta productivitat i aquí hi ha tot un debat de país, que per això hi ha algunes situacions complicades de com resoldre alguns projectes, sobretot fotovoltaics. No sé, no m'atreviria a dir tant. Nosaltres, com a federació, el que promovem és aquestes comunitats energètiques locals, que ens agrada afegir o canviar l'última paraula de, en lloc de locals rurals, per donar-li aquest caire una mica més d'entorn rural, amb les característiques i les singularitats que té un entorn rural respecte a un entorn més urbà, d'aquestes distàncies, d'aquesta dispersió de les persones i de les instal·lacions en el territori. Aquesta és una condició o un element que nosaltres també volem posar de manifest, posar-li valor i que les normes que es vagin generant a partir d'ara també contemplin aquestes comunitats energètiques més rurals, que tenen unes característiques, entenem, diferents o han de tenir unes característiques diferents de les comunitats energètiques locals.
Parlem, per exemple, de sostres només, de teulades, d'edificis, o de llocs òptims, ideals i perfectes que no puguin ser utilitzats per al cultiu, per exemple, i que sí que poguessin tenir plaques solars, per exemple.
La nostra proposta que estem treballant com a comunitats energètiques rurals, liderades per cooperatives agràries, jo crec que aquest és un factor singular de la nostra proposta, és que justament aquestes instal·lacions o aquests punts de producció d'energia elèctrica renovable, per tant, energia elèctrica verda, doncs s'aprofitin en primera instància tots aquelles, parlant de fotovoltaica, totes aquelles cobertes de les naus de les pròpies cooperatives, que són superfícies importants, moltes magatzems, coberts, naus industrials, càmeres frigorífiques, altres instal·lacions, però en definitiva que hi ha una coberta, però no sola de les pròpies cooperatives, sinó aquí està la comunitat energètica, la que tenen les cobertes, els magatzems, en definitiva, tota la superfície coberta que tenen també els socis de cada una de les cooperatives. I tot això, diguéssim, treballar-ho de forma coordinada per gestionar-ho també de forma coordinada. Per tant, cooperativa amb les seves instal·lacions, la base social, les socis d'aquestes cooperatives amb les seves explotacions també sumar-hi aquesta superfície, però anem més enllà. Les superfícies també cobertes dels edificis que puguin tindre els socis a nivell particular, en les seves vivendes, no? I també un pas més enllà, també, i això també n'hem parlat amb alguna administració local, doncs les instal·lacions públiques, com poliesportius, piscines o altres instal·lacions que pugui tindre una població o un ajuntament, doncs que també puguin participar en aquesta comunitat energètica rural, produint a primera instància, el primer pas són les instal·lacions fotovoltaiques, perquè són les que segurament ara ens permetrien fer un llançament potent d'aquest concepte, però no descartem altres instal·lacions de producció d'energies alternatives, d'energies netes, com són instal·lacions eòliques, amb generadors de diferents tamanys, hi ha diferents possibilitats, i també un altre potencial partícip d'aquesta producció d'energia elèctrica és la biomassa, que en les cooperatives i en les pròpies explotacions agropecuàries doncs, també se'n produeix força. Per tant, tenim una visió àmplia, però en un primer estadi parlem de fotovoltaica.
Interessantíssim. Per tant, autoproducció, ens produïm o us produiríeu l'energia vosaltres, que a més seria energia verda, no? I per tant, fugiríeu de les enormes i grans empreses, del monopoli de l'electricitat, no? Per vosaltres, doncs això, no? Fer-vos aquest autoconsum, pregunto. I això ho lideraríeu des de les cooperatives, entenc? I la gent que no està en una cooperativa, si podria adherir
és a dir, la ciutadania, la gent dels pobles, no? Podria adherir-se d'alguna manera?
Doncs el projecte que plantegem va... Les primeres estimacions, els primers càlculs que hem fet, no podríem produir tota l'energia que consumeixen les cooperatives. Això ho tenim claríssim perquè doncs, moltes cooperatives, per exemple, tenen fabricació de pisos, que són grans productors d'energia elèctrica durant tot l'any, instal·lacions també, grans càmeres frigorífiques que també consumeixen molta energia, també altres indústries, i no preveiem que tot això pugui cobrir molt menys tota la demanda, i menys tenint en compte que la producció és en uns moments del dia i de l'any, amb unes condicions meteorològiques, i els consums són en altres moments, no sempre coincideixen. No? Per tant, no estimem poder arribar amb aquest llindar. No? Això una primera constatació, no? que sabem que hi ha unes limitacions, però també sabem que hi ha molt potencial i molt a recórrer en aquest sentit. I després aquest plantejament que aquesta segona qüestió de si les persones de forma individual s'hi poden adherir, doncs justament el que pretenem amb el projecte que plantegem és buscar les solucions jurídiques, tècniques, organitzatives i també econòmiques de gestió de com una persona d'una qualsevol població que hi hagi una cooperativa i que fomenti, lideri una comunitat energètica rural, doncs realment s'hi pugui adherir. Les primeres impressions són que sí que es podrà fer, però justament el que hem de fer és acabar d'estudiar-ho, sobretot jurídicament. Aquí el paper de la cooperativa, com ja estructura econòmica, que és una empresa, en definitiva una cooperativa, però amb un caire social, el que ens permet també la normativa, el marc jurídic actual, és que s'hi puguin integrar altres persones. I això és el que, tot i que és, a primera instància sembla que es permet, han d'acabar-ho d'estudiar, treballar-ho bé, i després que cada cooperativa agrària decideixi si vol emprendre o no un projecte d'aquest tipus. Que no ens oblidem que aquí hi ha un risc empresarial que s'ha d'assumir, s'ha de gestionar, i sobretot hi ha unes persones que l'assumeixin i se'n responsabilitzen. I aquí la cooperativa agrària és on té un paper capdalt, creiem que pot tindre un paper capdalt, perquè les persones que hi ha al capdavant ja estan avesades a tirar iniciatives empresarials de diferent tipus, principalment agroalimentàries, però diferent tipus.
Interessantíssim, tant de bo, tant de bo tirin endavant tots aquests projectes, perquè al cap i a la fi també és una manera de no dependre, no?, d'aquestes pujades i baixades de la llum. No, baixades no,
sí, dos costos,
pujades
sí.
No.
Baixades no, de moment tot no, són pujades.
Tots són pujades, perquè aquesta electricitat seria per l'autoconsum, com ens deies, i per tant ja no entraria a formar part de la... De la distribució, ja no tindria aquests preus tan desorbitats, no? Tindria el cost de la amortització, en qualsevol cas, d'aquesta inversió.
Bueno, i de la gestió, sí, sí.
Clar, també.
S'han d'estudiar molt bé aquests costos de les inversions i, sobretot, la gestió, l'equilibri, tots els costos i el preu intern, no? Això és un element a estudiar, que és el que tenim en mans o en ment de treballar aquests propers mesos. Volem anar molt ràpid i a veure si abans de final d'any podem tindre les primeres conclusions per poder-les explicar a les cooperatives i, per tant, tirar-ho endavant. Però també tenim una segona ambició, que és intentar que es constitueixin unes quantes comunitats energètiques rurals liderades per cooperatives, aquestes també puguin treballar conjuntament i de forma coordinada doncs per l'energia que es produeix en determinats moments, en determinades zones que associades a cooperatives que no tinguin consum, en aquells moments pugui ser consumida amb unes condicions millors, per suposat, econòmiques i tècniques i de subministre, de segurament de subministre, doncs per cooperatives que estiguin en altres ubicacions i que requereixin més consums en determinats moments de l'any o del dia. Uh-huh. Això també ens ho plantegem. És una segona estadi del projecte, molt més ambiciós. El primer ja és ambiciós, però el segon és molt més. Però bueno, estem aquí per plantejar-ho i de moment doncs, hi ha cooperatives interessades i estem començant a treballar amb elles.
Tant de bous en sortiu. I Domènec, clar, de cooperatives, quantes hi ha? 140, quantes exactament?
100, a tota Catalunya, 195.
195. Per tant, sí. N'hi ha pràcticament a tot el territori, no?
Sí, 195 que són membres de la federació.
Hi ha clar, després n'hi ha que no,
que sabem
però poques.
Que no són, no estan agrupades. Sí, relativament poques. Bàsicament en tenim unes quantes a la zona de Lleida, però encara en queden uns quantes perquè s'integren a la federació. La veritat és que realment se n'estan incorporant algunes, cosa que per nosaltres és bona notícia, però en definitiva com a federació no deixem de treballar tot el nostre temps i esforços, és treball per les cooperatives agràries, moltes vegades estiguin o no estiguin federades.
D'acord. Per tant, parlem de prop de 200 cooperatives que depenen o que estan federades a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Això és molta part del territori català.
Bàsicament, les cooperatives estan ubicades en nombre al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona i Terres de Lleida, on tenim més nombre de cooperatives, però també en tenim al Pirineu, on tenim poques, i a la zona de Barcelona i Girona doncs també n'hi ha un nombre important en els sectors de la vinya, del vi, de l'oli, també el sector de la fruita. A la zona de Girona, el sector lacti també és molt important i el sector carn en general, doncs per tot l'eix transversal també tenim una bona distribució de cooperatives agràries en totes les transversals.
I ja per acabar, ja existeix algun exemple, no?, de comunitats energètiques, si no tinc mal entès, per alguns municipis de Girona petits? No sé si coneixeu doncs allò, alguna altra comunitat energètica que estigui funcionant una mica per emmirallar-vos i també doncs per veure els pros i els contres, no?, d'algun projecte que ja ha començat.
Pel que coneixem, hi ha alguna comunitat energètica local, però també sabem que tenen dificultats. Moltes vegades tenen dificultats per constituir-se de forma efectiva perquè les persones que realment s'hi volen adherir, en el moment de constituir realment una forma jurídica, una entitat jurídica amb personalitat pròpia, hi ha unes responsabilitats jurídiques, organitzatives, però també econòmiques al darrere, doncs costa acabar-ho d'endegar. I aquí és on creiem justament que el paper de la cooperativa agrària, que ja les persones, insisteixo, les persones que estan al Consell Rector, que són agricultors, són ramaders, doncs ja estan avisats amb aquestes decisions, doncs poden ser de motor d'impulsar encara molt més aquestes comunitats energètiques. Òbviament nosaltres com a federació el que pretenem és donar-los la màxima informació i rigor en aquesta informació perquè la decisió que prenguin sigui adequada i reduint i limitant al màxim el risc empresarial d'aquest tipus de projectes que això, que tenen un risc important, un cert risc i s'ha de cotar, s'ha d'analitzar i s'ha de prendre la decisió més adequada per no afectar la cooperativa, no, per suposat.
Doncs, Domènec Vila, ho anirem seguint, a més amb molt entusiasme, per saber cap a on aneu, i com aquest projecte que esteu liderant, doncs esperem que arribi a bon terme i com podem, no?, arribar doncs a tothom, els que siguin membres i socis d'una cooperativa i, per tant, membres de la federació i els qui no. En qualsevol cas, molta sort. Recordem que ets el responsable de la Unitat de Serveis Empresarials de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Que vagi molt bé i bona fira!
Moltes gràcies. Fins la propera i aviam si tenim encert i més que sort encerts i podem tirar endavant projectes d'aquest tipus pel bé del cooperativisme agrari.
Tant de bo. Fins aviat. Sort.
Gràcies. Fins la propera.
La teva ràdio local és territori. Som terra. Som territori.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
L'agricultura de precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar les decisions del maneig d'acord amb la variabilitat estimada i així millorar l'eficiència en usos de recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola. L'agricultura és un dels camps on l'ús regulat dels drons pot resultar més útil. Amb aquesta tecnologia es pot assolir una agricultura de precisió. Amb aquests aparells que poden detectar amb càmeres i sensors la manca d'aigua o la fertilitat o la presència de paràsits en un cultiu. L'associació Lleida Dron va ser fundada l'any 2011 al Parc Científic i Tecnològic de Lleida i ha desenvolupat més de 70 esdeveniments a Lleida, a Catalunya, a la resta de l'Estat i a diversos països europeus, sempre amb la filosofia d'oferir activitats de difusió de projectes i tecnologia dron sense ànim de lucre. Parlem amb l'Andreu Ibáñez, director i fundador de Lleida Dron.
La banca tecnològica.
Andreu Ibáñez, president i fundador de Lleida Dron, molt benvingut. Què tal? Com anem? Com esteu?
Bon dia, doncs aquí al bell mig de la Fira de Sant Miquel ens agafes al pavelló 4 on tenim les nostres estants i activitats.
Esteu contents de ser de nou a la Fira?
Doncs home, només portem unes hores de fira, la veritat és que està passant força gent i estem molt contents de veure que hi ha una altra vegada d'activitat i es nota els passadissos.
Es respira una mica de normalitat, podríem dir?
Sí, excepte que tothom porta màscara, i això està molt bé, jo diria que sí, que hi ha presència de gent, i no sé si l'habitual, però per almenys es veu gent, passa la gent, pregunten, i hi ha molta, molta activitat.
Avui parlarem dels drons i de l'agricultura de precisió amb el projecte CropDoc, però abans, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè clar, una de les gràcies de les fires és que deixem de ser virtuals, i tot i que ara la digitalització ens ha facilitat a aconseguir molta informació d'una manera molt fàcil a través d'internet, suposo que també es valora positivament això de la presencialitat, no, Andreu?
Absolutament, absolutament. Ja portem massa temps només fent videoconferències i espero de poder parlar amb la gent a la cara i veure't, tornar a fer una encaixada d'aquestes rares que farem el puny ara, però que almenys et toques amb les persones, és molt important i està notant-se.
Com està evolucionant l'agricultura de precisió? Aquest concepte que fa uns anys ens semblava com a molt de, no sé, de Matrix, no? I ara ja comença a ser una realitat cada vegada més evident.
Sí, perquè les tecnologies en general no ens podem escapar, van penetrant a poc a tota la societat i, òbviament, el sector agrícola, com no podia ser menys a la nostra zona, i òbviament aquí a la Fira Sant Miquel doncs se presenten moltes novetats relacionades amb el tema, i sobretot bueno, que els agricultors a poc se van ficant i van ficant instal·lacions cada vegada més intel·ligents als seus conreus. Sí.
Explica'ns en què consisteix ara aquest projecte CropDoc i fins a quin punt està arribant la intel·ligència artificial a l'Smart Agro, a millorar la productivitat en l'agricultura.
Doncs mira, concretament el projecte CropDoc és un projecte de recerca, hem de dir-ho clarament des del principi. És un projecte que està acabat, però és un projecte que encara no està preparat per sortir al mercat, perquè és un projecte d'investigació que desenvolupem a la Seu de Lleida Dron, que està als laboratoris del Parc Científic de Lleida, on ens dediquem a fer investigació més que a crear producte final, el qual no vol dir que en un moment determinat es pugui comercialitzar, òbviament. Bàsicament, CropDoc és una plataforma d'intel·ligència artificial per a l'agricultura, que està molt orientada en una cosa que entendem tots ràpidament i totes, i és el fet de que els pagesos, i ens hem centrat només en un tipus de problemàtica, que tenen plantacions, a vegades les plantes estan malaltes, els arbres. Aleshores, el que hem creat és una plataforma de software i hardware que el que fa el pagès bàsicament és que s'apropa a una planta que creu que està malalta, li fa una fotografia i el sistema d'intel·ligència artificial és capaç de dir-li el tipus de malaltia que té, i si el sistema creu 100% que té aquesta malaltia, doncs ho diu, si no, li diu que aproximadament creu que pot tenir aquesta o altra malaltia. El que passa és que a Lleida ens hem centrat inicialment amb el que és el tema del foc bacterià, que és molt problemàtic.
Ai.
I el que fa el sistema precisament és, si tu ara mateix apuntes amb una fulla de pomera o amb una fruita o amb una branca que té la malaltia, doncs és bastant intel·ligent respecte a saber si la planta està malalta, perquè el que hem fet és entrar dintre del sistema de 20.000 fotografies i ensenyar-li al sistema i dir, mira, un problema de foc bacterià és aquest. Aleshores, és el que fa la intel·ligència artificial. Si li insereixen datos, el sistema aprèn i després és capaç d'esbrinar amb bastanta seguretat el que se li ha ensenyat.
Això ho trobo, però realment interessant, molt, perquè a més el foc bacterià té aquesta... durant molts anys s'ha intentat combatre, l'única fórmula que hi havia de combatre era arrencant aquella planta afectada, aquell arbre afectat, i tots els del seu voltant, i per tant, això què faria? Només hauries de...
No, a veure, malauradament, quan es detecta foc bacterià, sí, la solució no és una altra que aquesta.
Sí.
El problema està en que hi ha vegades en què, imagineu-vos un agricultor que té les seves terres pues en una posició determinada i que els tècnics agronòmics que passen per allà doncs no passen tan sovint com se voldria.
Clar.
Ella potser pot començar a veure, abans de que arribi un tècnic, començar a veure que està passant quelcom, no? I si ho detecta més d'hora, sí que pot ser que en comptes de tenir que fer una gran destrossa, pues la destrossa pugui ser menor.
Uh-huh. D'acord, o sigui que pal·liaria els efectes, no?, en aquest cas, i a més no faria falta que una persona passés arbre per arbre.
No vull dir que no faria falta, perquè sempre fa falta en tots aquests processos d'agricultura. No, és així de clar. En tots aquests processos d'agricultura, precisió, sempre darrere ha d'haver professionals agronòmics. Que no es deixin vendre als països mai cap moto de cap tècnic, perquè els tècnics són molt bons tècnics, però a vegades no entenen d'agricultura de veritat. És una, fer aquesta barreja és complexa. Aleshores, la decisió final sí que l'ha de tenir un tècnic. Però el que et deia, imaginem-nos un conreu que està molt lluny, que està en unes terres més enlluny, que no està habitat de Lleida, per dir alguna cosa, i que els professionals que vigilen això pues, tenen cada N mesos. Aleshores, pues, ell pot detectar-ho i mitjançant una aplicació, que això no t'ho acabat d'explicar, però pensa que potser és tan senzill com que es podrà descarregar el telèfon mòbil. I la podrà tenir qualsevol. A més, era una cosa que seria gratuïta, en principi. Vull dir que podries tenir una certa informació de principi de que estàs tenint un problema o no l'estàs tenint. Però, a més, deixa'm que t'expliqui una altra qüestió. I és que ens hem centrat per fer una aplicació determinada en una primera instància amb el que és el foc bacterià, perquè el que no pots fer és formar el sistema amb totes les malalties vegetals que n'hi ha milers, no? Però això es podia estendre a altres coses. Però es podia estendre, per exemple, a la jardineria. O es podia estendre a altre tipus de fruites o vegetals.
O sigui que hi ha una... Tot això, hi ha un amplíssim camí per recórrer, no? Comença a ser incipient, però ja sabem cap a on han d'anar.
Exacte.
Això respecte a les malalties. Per tant, aquí s'obre un camp, només en aquest sentit, ja enorme. Però sobre altres necessitats que ja tenim al present i que tindrem més al futur, com l'ús eficient de l'aigua, amb això també s'hi està treballant amb drons, oi?
Sí, diguem que l'ús eficient de l'aigua, bàsicament el que està tenint altres empreses aquí a la fira, que ho porten més específicament aquest tema, el que fa és que les vàlvules ara totes tenen un control a distància i una sèrie de sensors i també tenen els terrenys, de la forma que estem tenint sempre informació més actualitzada dels cabdals, de diferents problemàtiques que abans no es tenia, i ara es pot tenir una imatge més adequada del que està passant. Abans aquesta informació no existia. I això és gràcies a aquestes eines més tecnològiques que se van implementant en els temes de regadiu.
Andreu, estem en una absoluta transició cap a allò digital. Hi ha la bretxa. Jo no sé si... Suposo que hi haurà pagesos, no sé, més joves, però potser no, potser m'equivoco. Hi haurà pagesos que estaran, ostres, molt d'acord amb aquestes noves tecnologies, i hi haurà qui els hi costarà molt més. En quin moment estem, tu creus?
Bueno, jo crec que ho has descrit molt bé. Els pagesos joves, òbviament, tenen una penetració de la tecnologia més alta i són capaços, però també és al principi de que és molt complicat escapar-se. És a dir, si tu ara vens a la Fira Sant Miquel a comprar-te un tractor, serà molt complicat que et compris un tractor que no porti molta tecnologia. Molt complicat. És quasi com anar-te a comprar un cotxe i no porti GPS. És molt complicat, perquè les tecnologies arriben un moment que es democratitzen, que el seu preu baixa i s'incorporen a tot arreu. Ara mateix els tractors que hi ha aquí a la fira són espectaculars i tots porten de tot.
Clar.
I sense gastar-se més allò de molts més calés, sinó que ja ve incorporat. El mateix passa, és a dir, els pagesos més transversals, això és, no para, va arribant, i hi haurà que els és més fàcil adoptar-ho, i hi ha que els és una mica més complicat, però, òbviament, és el futur i no hi ha volta de tornar enrere.
I escolta, i com a dron hem d'entendre aparell que vole? O també pot haver-hi drons que, no sé, tractors drons en un futur, és a dir, que vagin sols? Què hem d'entendre
per dron? No, sí, és una bona pregunta, mira. Pel dron, a més, és un tema etimològic, no? El dron realment seria qualsevol aparato que puguem deixar-lo en un lloc i que per si mateix, sigui capaç de moure's i realitzar una acció. És a dir, podem parlar d'un petit robotet, que a més aquí a Lleida, a la universitat, a Agrònom, se treballa amb això, un petit robotet que va pel mig dels conreus, porta una sèrie de càmeres, una sèrie de sensors, i te dona una informació, però d'una forma autònoma. Quan parlem del terme dron, vol dir que l'aparato no sempre està manejat per una persona, sinó que a més té que tenir la capacitat d'inher en ell mateix de solventar coses com, per exemple, guiar-se. Aquest és el terme dron on encaixa.
D'acord, i no té per què sempre volar, no?
No sempre és volar, no sempre és pel terra, i fins i tot nosaltres hem fet moltes vegades, i hem fet aquí a Lleida, i ho hem ensenyat, drons que van sota l'aigua.
Ah, amfibis.
Drons submarins. Clar, perquè el concepte és el mateix.
Clar.
El concepte, com diria, és el fet d'un aparell que és capaç de moure's i és capaç per si mateix, sense que hi hagi un pilot darrere, de fer una sèrie de gestions, les que siguin moure's d'un costat a un altre, recollir unes dades, a lo millor agafar una mostra d'aigua, o sigui que pot anar per terra, pot anar per l'aigua, i normalment s'entén que són els drons voladors, que per cert, aquí a la fira portem tot el matí ensenyant-ho, tenim el dron volador més gran que ara mateix al mercat, el DJI Agres, que el tenim funcionant en la xarxa de Lleida Dron, que és espectacular, és un aparat que pesa 42 quilos, però que és capaç de portar fins a 30 litros de líquids, sigui del tipus que sigui, que dintre l'agricultor, al lloc exacte on pugui tenir un problema al conreu. I estalvia molt líquid i fent una activitat com si fos un metge, o un cirurgià.
Que bo. I has dit una cosa ja per acabar, que sabem que estàs a la fira, estàs enfeinadíssim, i t'agraïm molt aquest moment que ens has ofert.
A vosaltres.
Però per acabar, has dit una cosa que jo crec que és transcendental, molt, molt important, i és que per una banda hi ha, com dius, els científics, que alguns no tenen per què ser, dominar el tema de la pagesia, o no, i al revés. Totes aquestes dades que ens doneu a través dels drons, com es podran llegir, les podrà llegir qualsevol persona, doncs això, que no cal que sigui una persona científica, vosaltres feu aquest salt de fer que allò científic es pugui llegir per una persona usuària d'aquella aplicació, no?
Sí, sí, ara mateix, per exemple, els drons te donen imatges, uns drons, a més, que poden comprar-se a qualsevol lloc i no són especialment cans, et donen imatges que poden donar informació del terreny, per exemple, no? El que passa és que pensem que són, com deia abans, els especialistes agronòmics. Són temes que són delicats i que, a més, en el cas dels drons, per anar bé, sempre s'ha de tenir una formació, una titulació que requereix l'estat per volar drons que tinguin un cert tamany, no? Aleshores, diguem, les persones tenen que estar algo formades, si no, normalment el que fa és que es lloguen serveis d'empreses, com les que tenim aquí a la fira, que són especialistes que estan formats i que tenen, a més, aparells que a vegades són algo més car i que són els que se donen com a servei per fer la captura d'imatges, la interpretació de les imatges, etcètera.
Uh-huh. Andreu Ibáñez, el futur ja el tenim aquí, l'estem dibuixant, l'esteu dibuixant. Recordem que ets president i fundador de Lleida Dron. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i molta sort en el futur.
Moltes gràcies a vosaltres, Roger.
La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg, benvingut de nou. Què tal?
Hola, bon dia, Pili. Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Va, som-hi. Tenim ganes de canviar el món, de posar el nostre granet de sorra.
Sí.
Com ho podem fer?
Sempre hem d'anar impulsant aquest canvi, no?, per ser cada vegada més part d'aquesta terra, més sostenibles, més, bueno, integrar-nos una mica a l'ecologia, no?, del planeta. I bé, avui et volia parlar d'un tema que ja n'havíem parlat, però que, com que és molt complex, doncs en parlarem una mica més, que és un dels residus que més generem, que són els envasos. Uh-huh. Vale? Els envasos, la fracció envasos, la del contenedor groc, aquesta que integren bàsicament plàstics, d'acord? I bé, com saps, com vam comentar, segons la bossa tipus de l'Agència de Residus, que són l'estàndard de residus que generem a les cases, és un 9%, que sembla baix, però clar, la bossa tipus ho calculem per pes, si ho fiquem en volum, doncs és molt més, no? I en volum potser serien, doncs, més d'un 50% el que generem amb envasos. Vale? I també són els residus els que més problemàtiques ambientals comporten, perquè ens trobem envasos abandonats per tot arreu, no? I als espais naturals, a les aigües, als mars. Últimament s'han fet molt populars aquestes imatges de illes senceres d'envasos de plàstics als oceans. Després ens trobem amb la problemàtica que els animals, doncs, ho mengen, ho fiquen dins del seu organisme, un altre animal se menja amb ell. Vull dir, segur que tard o d'hora ens trobarem amb la problemàtica que ens menjarem un peix i ens trobarem un trosset de plàstic. I això, per tant, vol dir que els plàstics estan massa per tot arreu. I en trobem, bueno, microplàstics, no?, perquè cada vegada es van degradant més i serà més difícil de controlar. Aleshores,
això és reversible?
Bueno, reversible és com tot. Reversible, complicat reversible, vull dir, perquè ara aquells plàstics estan allí i sí que s'estan fent moltes actuacions de neteja, però és que se n'haurien de fer moltíssimes més. I bueno, el que hem de fer és canviar el nostre consum i vigilar molt més on van a parar aquests plàstics després de que ho consumim, perquè sí que és veritat que moltes vegades no tenim alternativa. Sí que aquí sempre parlem de que el millor residu és el que no genera, val? Sempre l'últim consell que donem, llavors, però no sempre és possible. I aleshores quan parlem de quan anem al supermercat i ho trobem tot envasat, doncs sí que ens hem de preocupar molt que després nosaltres ho separem bé a casa i vagi tot al contenedor groc i vagi tot després a una planta de reciclatge, perquè segur que si va allí almenys no anirà als espais naturals, vale? No anirà amb un abocador tampoc. Aleshores, una mica sempre hem parlat aquí de la recollida selectiva, i que si semblava que si reciclàvem o separàvem origen ja ho teníem tot fet, però sí que vull donar una mica d'una mala notícia, i és que això tampoc és sempre així. Val? No ens podem quedar tranquils pensant que si separem els residus a casa ja ho fem tot bé. No. Vull dir, perquè molts dels residus que igualment separem i classifiquem bé no són reciclables 100%, i per molt que després acabin amb una planta, tenen composicions, tenen, bueno, o per diferents raons no són reciclables 100%. Llavors hi ha un concepte que es diu ara la reciclabilitat dels envasos o dels materials, vale? I això és una mica també el que volia comentar avui: quins envasos són més reciclables i quins no, també per donar una mica de criteri als oients que ens escolten, perquè vegin quina podria ser la seva prioritat al moment de comprar un envàs o un altre, vale? Veient, per exemple, si no, el tetabric, no? Quan parlem del tetabric, el tetabric és un material que segurament té moltes qualitats pel tema de salut ambiental, de conservació dels aliments, etc., però que és molt dolent o molt poc reciclable. Per què? Perquè té molts materials, és a dir, té cartró, té alumini, té plàstic. Clar, això quan arriba en una planta, doncs s'ha de separar cada un dels components, i això fa que moltes vegades no sigui rendible econòmicament fer-ho. Per tant, el tetabric és dels pitjors envasos que hi ha, vale?
I perquè, clar, sí, d'acord,
vale? Sí, mira,
la cosa és que haurien de, diguéssim, limitar-se en origen, ja no dic prohibir, perquè com que tot ho prohibim, però limitar-se en origen, no? És a dir, clar, nosaltres com a consumidors podem empènyer i dir, doncs escolta, la llet, o el que sigui, o el suc, o el que comprem amb un líquid, podem fer un tetabric o amb una ampolla de plàstic reciclable, evidentment. Ara que t'estem escoltant, ho farem, els que fèiem amb bric, ho farem amb ampolla. Però ja, clar, si d'origen ens ho facilitessin...
Clar, és que el problema és que, per exemple, tots els envasos que no són monomaterials, quan els veiem ja podem veure o ja podeu deduir...
Que allò és difícil.
Que allò és difícil de reciclar, vale? Després, materials o envasos molt petits, com per exemple una tapa d'un iogurt, coses així... Clar, és molt petit, i a part són dos materials, perquè és com una mica de paper per sobre i després alumini per l'altre costat, o les bosses de patates. Tot això són envasos molt difícils de reciclar. El forespan tampoc se pot reciclar pel tipus de material que és, no. Després en tenim per l'altra banda,
tant el forespan, aquestes safatetes de forespan,
fatal, no es reciclen.
No les podem tirar tampoc, llavors, al reciclatge?
Sí, sí, s'han de tirar allí.
D'acord.
Perquè
no les podem tirar,
la gestió serà... bueno, aquella gestió se n'haurà de fer càrrec Ecoembes, val? S'ha de tirar els envasos per això. Si no, va a l'abocador i és pitjor, perquè ens en fem càrrec...
Els veïns. Paguem les taxes.
Almenys així se'n fa càrrec Ecoembes, i, bueno, tard o d'hora hauran de trobar una solució o prohibir aquest material, val? Però... No, jo ho dic en el sentit de que no ens podem quedar tranquils en el fet de ja separo, no? O ja reciclo, no. Malauradament, tot i separar, després la reciclabilitat dels materials no és perfecta. Vale? I
doncs bueno, falta molt coneixement en aquest sentit, per tant, és una secció molt necessària, Joan Ibars.
Pues sí, mira, i per exemple, quins envasos sí que són més reciclables i per tant hauríem de prioritzar? Doncs, per exemple, el que són botelles PET, transparents, no? Tot lo... i com amb menys pegatines i tintes, millor, doncs aquestes són molt reciclables. Les llaunes d'alumini, també són molt... l'alumini es fon i es pot reutilitzar moltes vegades. Bueno, també el vidre, d'acord? Després les garrafes de detergent, coses així que són monomaterials, doncs això són més perfectes, o les botelles de llet, aquelles que són totes d'un material, no? Blanques, per exemple, doncs també, encara que l'altre programa vam comentar que hi havia empreses que venien encara, no?, amb botelles de vidre reutilitzable. Això seria perfecte. Però
clar,
bueno,
perquè a més tens després un estalvi, no?, amb l'envàs que...
Sí, sí, sí. Bueno, ells no et cobren res, eh? O sigui, jo la meva experiència és que...
No torna els diners com antigament, que si portaves l'ampolla de vidre de...
No, però tampoc te'l cobren anticipadament. No et fan el... O sigui, et cobren el que val i després ja està. Vull dir, ho has de tornar, perquè normalment vas amb vaig amb un establiment com de confiança.
Però llavors sí que et surt més barat.
Més o menys, o no? El preu és el d'una llet normal, eh?
Ah, sí?
Sí, no és més barat. No, no.
D'acord.
Sí. Bé, llavors, amb això que parlàvem ara del que dius tu, que s'haurien d'anar cap a prohibir, no? Bueno, un dels passos que s'està fent és fer un segell de reciclabilitat. Això sí que ja ha començat a sortir i espero que es potenciï en un futur. Ja hi ha empreses que es dediquen a això, a valoren aquell envàs i diuen si és més reciclable o no. I en el futur el que hauria de ve és que, tal com ara, per exemple, hem tret un segell de nutricional, que ha portat molta polèmica,
i tant,
fos un segell de reciclabilitat que et certifiqués que allò és 100% reciclable.
Però a veure, jo ja entenc, que és important fer aquestes coses, però això també passa com amb els aliments ecològics, no? Clar, fer aquest segell té un cost, segurament, no? Sí. I les empreses que utilitzin aquest segell tindran un cost que repercutiran, per tant, en el producte i que pagarem com a consumidors. No seria més fàcil anar a l'origen i dir tots els aliments han de ser mínimament ecològics fins aquí, o tots els materials
clar,
han de ser...
Lo ideal seria una normativa que digués...
Per què no es fa?
No,
polític?
Política, això és política. Lo ideal seria una normativa que digués, a partir d'ara...
Econòmic, segur. Clar,
els tetàbrics són difícils de reciclar, doncs no se'n poden fer. O, una altra cosa, que paguin un impost més alt. No? Llavors les empreses els interessi
canviar.
Sí, sí. I l'altra eina és que la població tingui aquest coneixement i que actuï, i al moment de veure un tetàbric o una botella monomaterial, doncs tries la botella perquè saps que allò és més fàcil de reciclar que l'altre, que quasi segur que no reciclarà. I és, com que això és el que podem potenciar tu i jo, no? Sí. Des de la comunicació, doncs és el que provem.
Respecte a aquest segell,
sí,
que encara no existeix, no?
Existeix, però no és obligat compliment, diguéssim. Existeix, l'han fet el Gremi de Recuperadors de Catalunya, i amb una empresa, i existeix, i aquests el que fan és ofereixen aquest servei a les empreses, no?, envasadores, sobretot per aquesta bona imatge ambiental, no?, dels que ho fan bé, de dir, ei, jo ho faig bé i ho tinc certificat.
D'acord. I, per exemple, amb tota la problemàtica de les culleretes de plàstic, no sé què, etc, algunes coses que ja s'han prohibit,
sí,
perquè ja s'han prohibit les canyes de plàstic, etc,
sí,
també hi ha hagut problemàtica amb això, amb el màrqueting que s'utilitza, com dient, jo què sé, aquesta forquilla que és de plàstic més dur és més ecològica perquè dura més...
Ja, yeah, clar.
Va, això en parlarem un altre dia, t'ho proposo també, no? Com
sí,
al final ens prenen el pèl per tot arreu.
Del greenwashing aquest, no?, que diuen, el rentat verd, que fan moltes empreses i que després, quan rasques una mica, no...
No hi ha res.
No hi ha res.
Va, sí, va, doncs en parlem un altre dia, que t'he fet aquí una trampa. I cas pràctic, no sé si...
Sí, mira, avui un cas pràctic, que el tema dels ús dels bolquers reutilitzables. Vaig veure la notícia d'una escola de bressol de Reus, doncs, que potencia l'ús de bolquers reutilitzables, i potenciant-ho des de l'escola bressol ha fet que famílies també ho utilitzin. I una cosa que em va crear molt l'atenció és que prop de Reus hi havia una empresa que es diu ADZ, que la va començar una senyora de 75 anys, va ser l'emprenedora, i es va donar col·laborant amb entitats socials de que les famílies tenien problemes per comprar bolquers, i va començar a fer bolquers de roba. I bueno, ara és una empresa que han continuat les seves netes, me sembla que són, i fan bolquers reutilitzables. I bueno, crec que els bolquers també serà una cosa que a la llarga... s'acabaran prohibint. Els
compreses també, suposo,
sí,
no? Que ara
sí,
també hi ha tota...
El tema de compreses...
Però perquè són... Clar, segurament és molt còmode el bolquer, les compreses, etc.
Clar.
Però són fatals per reciclar.
Sí, per exemple, un nen, quan neix, amb els dos anys i mig primers, no?, de vida, genera com dos camions de basura de bolquers que tardaran més de 500 anys a desaparèixer. Això no pot ser, és que no tindrem espai. Vull dir, hem d'anar cap a bolquers reutilitzables, bolquers potser compostables, també podria ser una versió, però compostar aquest tipus de materials que després també siguin resistents per
subjectar
els líquids i tot això. Uh-huh. Bueno, és un procés complex, però s'ha d'anar cap aquí. I bueno, aplaudixo molt les iniciatives aquestes, tipus aquestes escoles bressol, que fomenten aquests bolquers, que després, quan hi som, no és tan difícil. Vale? No és tan difícil fer-ho.
No, no, si al
abans,
final...
abans s'havia fet.
Sí, tota la vida, fins fa pocs anys, no? Perquè tots els bebès del món feien pipi caca i els bolquers és un invent d'ara, igual que les dones hem menstruat tota
clar,
la vida.
Sí. I això ara... volia comentar al moment ara de la secció última, que està ràpida,
de
prevenció de residus, sí. Doncs d'un projecte d'un projecte que és del de la Fundació ReZero, que és una fundació que va cap a la prevenció, que fomenta projectes de prevenció de residus, i es diu Nou Període, vale? I és donar alternatives als sistemes convencionals de la regla, de tractar el tema de la regla. I bueno, jo crec que se li hauria de donar molta difusió, perquè a mi el que em fa una mica de ràbia és que grans empreses, no, vagin a vendre als instituts els seus productes.
Cert.
I en canvi no es faci difusió d'aquests sistemes que són més econòmics, més ecològics, i que segurament que si es naturalitzés una mica, doncs seria, bueno...
Repeteix el web?
Serien igual de populars. El projecte es diu Nou Període.
Nou Període, buscarem.
Sí, d'acord. I segur que ho trobeu a les xarxes.
I aquí, dones del món que encara menstrueu... Les que menstrueu, les que... Sempre hi som a temps. Sempre
sí,
som
sí.
A temps de fer canvis. Joan Ibars, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. T'esperem la setmana vinent.
Molt bé. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
A tu, Pili. Adeu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Guardeu-vos la raó, que us quedi amb un pas viu i decidit. Marxeu on sigui, que us esperin. Baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu cortines. Poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent. Equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Voleu amables pretendents fins a altres braços que us valorin, i pel camí no n'ho pregunteu. Deixeu que el nostre amor es pongui, guardeu les vostres panxes, les carícies, i jurem per un moment. Ens pensàvem que podíem, però si truca algú no contesteu, que el cel ja és prou ple de valents. Si sembla tan clar que ens equivoquem, com que ho anem a fer? I sembla tan clar
una rosa.
Jo tinc unes margarides.
Escolta, estava pensant. Aquesta vegada és la bona.
Va, calla i dóna'm la mà.